avui, no sé si vostè té informació.
Encara no ho tinc.
Ja està programat un homenatge, en tot cas, avui. I d'altra banda, també és notícia la presentació abans d'ahir, concretament, del llibre L'origen de la Sagrada Família, Josep Manyanet, l'inspirador del fill de la Sagrada Família, Josep Maria Blanquet. Vostè va ser a la presentació, oi?
Sí, sí, sí.
Una aportació nova més sobre la Sagrada Família.
Sí, i una aportació amb coses noves, que és molt interessant.
Gràcies, doctor Josep Maria Tarragona, per haver-nos acompanyat. Bon dia, fins una altra. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Són les 9, ara comença la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Passa un minut de les 9 del matí, ja la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, com sempre, com cada dimecres, un dia més arriba a la secció Naturalment amb el doctor Prosta. Ens visitarà avui, com cada dimecres, la Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer, a l'espai Joies de Vida. També comptarem, com cada dia, amb la secció El pitjor del pitjor, de la Laura Aznar, que aquesta setmana reflexiona sobre si tenim consciència dels perills que comporta per la salut l'exposició al sol. A part final del programa, parlarem amb la Núria Ortín, del Club Més Amic. Tot això i més, aquest dimecres, al primer cafè de Ràdio Estel, a la segona hora. Però abans, Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
El que fem amb la Sana, tot seguit, és repassar els titulars més importants aquesta hora.
El debat per la consulta va acabar ahir després de gairebé 7 hores, tal com es preveia, sense sorpreses. El Congrés dels Diputats va denegar la petició del Parlament perquè se li transfereixi la competència per celebrar una consulta sobiranista. El president espanyol, que va ser qui finalment va respondre en nom de l'executiu, es va emparar en la Constitució i va emplaçar a iniciar els tràmits pertinents per reformar la Carta Magna. Artur Mas, de la seva banda, des del Palau de la Generalitat, va afirmar que no es tracta d'un punt i final, sinó que el procés continua. Un equip d'investigadors liderats des de la Vall d'Hebron de Barcelona ha descobert com es desencadena i s'estén el Parkinson, una malaltia degenerativa que per ara no té cura. La responsable sembla que és una proteïna alterada a l'alfa-sinucleïna que s'estén cèl·lula per cèl·lula. L'equip està investigant ara en aquest sentit per descobrir quin és l'origen d'aquesta malaltia. Aquests resultats obren noves perspectives terapèutiques. El president d'Irlanda ha viatjat al Regne Unit en una visita històrica. És la primera vegada del màxim representant de l'estat irlandès al Regne Unit des que Irlanda es va proclamar independent l'any 1922. La visita de Michael D. Higgins durarà 4 dies i arriba 3 anys després que la reina Isabel II visités Dublín, encetant d'aquesta manera una nova etapa en les relacions sempre complexes entre aquests dos països. I en esports, el Real Madrid serà finalment a les semifinals de la Champions, tot i perdre ahir contra el Borussia Dortmund per 2-0. Els d'Ancelotti partien, recordem, amb un 3-0 del Bernabéu. El Chelsea també es va classificar per les semifinals de la Champions després de donar la volta a l'eliminatòria. En el partit d'anada, els anglesos recordem que havien perdut per 3-1 al camp del PSG. Avui és el torn del Barça, que juga contra l'Atlètic de Madrid, el Vicente Calderón. Després de l'empat a un gol d'anada, els del Martino estan obligats a marcar.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
Ara mateix passant gairebé 5 minuts de les 9 del matí. Carme, què tal? Carme Planàs.
Molt bon dia, Mercè.
Molt bon dia.
Què tal?
Perdona, ja et deixo ni parlar, anem per feina.
Sí, ja tenim molta.
Vinga,
afortunadament. Dimecres, 9 d'abril, avui és Santa Maria de Cleofàs. I tal dia com avui, en 1977, Suárez legalitza el PSC, o sigui, el Partit Comunista. És una data important, dins de la història. 2005, el príncep de Gales es casa amb la Camila. I naixements, 1960, Isabel Cuixet. 1933, Joan Pol Belmondo. 1933, Joan Pol Belmondo. A mi m'encanta, eh?
Sí, home, m'aturàs.
Sí, clar que sí. I 1929, Manuel Jiménez de Parga. O sigui, aquests són els aniversaris que els felicitem des d'aquí i a tots els que avui fan el sant i l'aniversari.
Felicitats.
Felicitats queden tots.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carme.
Molt bé, queda un ratet més, perquè ara com que farem lo de...
Anem cap a la passió.
La passió, doncs aquí estem.
Vinga, doncs
la passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
I fibles el meu cor milers de glavis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 9 de març fins al 4 de maig i els dissabtes 29 de març i 26 d'abril i divendres sant. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
Vinga, Carme, explica'ns, ja vinga, estem a Esparreguera.
Vinga, doncs això, que tenim aquí un regal fantàstic per tots els que participen en el concurs. O sigui, imagina't, 5 entrades dobles i 10 dinars. O sigui, que vas tu amb la teva parella, amb qui vulguis, amb el teu marit, amb el teu fill, arribes a Esparreguera, fas un voltet per allà, te'n vas a veure l'espectacle, que són 5 hores de teatre, eh? 5 hores. Hi ha un entremig, que és el que s'aprofita per anar a dinar. Llavors, la passió d'Esparreguera, que és tan important, perquè es té constància de que existeix des del 1611. O sigui, imagina't quantes i quantes persones no l'hauran vista. I, bueno, té, com sempre diem, doncs, que participa a la passió 30 músics, que canten 50 veus, i té una escena molt espectacular, que ja sabem quina és, que és la de la crucifixió que plou. Doncs, a més, que si vas no hi ha cap problema per aparcar, o sigui, tens l'aparcament gratuït amb el... que està estrany, això de l'aparcament.
No, que està molt bé.
Està molt bé, o sigui, home, que no hi ha cap problema. Tots els que van a
però
la passió,
és per tots, eh?
Això és per tots. Vale. Tant els que van a veure la passió, val, eh? O sigui, tenen l'aparcament gratuït, tant si van amb cotxe com si van amb autocar. I bueno, que pots gaudir de la passió des del 9 de març fins al 4 de maig, dissabte 26 d'abril i també, com no, el divendres sant, que és el dia que nosaltres fem sortegem aquestes entrades.
Sí, perquè el sorteig serà aquest divendres.
Aquest divendres, això. Recordem que ja queden pocs dies, tenim moltes i moltes trucades.
Sí.
I sí, el que nosaltres volem és doncs, que, bueno, que tothom participi i que tingui l'alegria de poder-ne sortir-ne bé.
També ens envien whatsapps i tot, eh?
A veure, doncs digues.
No, ens envien whatsapps per
les respostes. També, a banda de trucar aquí a Ràdio Estel, doncs poden entrar a la web també d'Esparreguera, de la passió d'Esparreguera, que ja dona ja totes les contestes que no, que potser penses que no el tinc, però nosaltres
clar,
ho posem molt fàcil,
ho posem molt fàcil, les molt preguntes fàcil, que fa són molt fàcils,
molt fàcil.
Però tot i així,
sí, home, tens la facilitat d'entrar a la web,
Sara, que no estiguin del tot atents, doncs, que entren a la web de la passió d'Esparreguera,
sí, 3w.lapassio.net, recordem-ho.
A veure, avui preguntem quantes hores dura la passió.
Quantes hores dura la passió?
La passió d'Esparreguera, clar.
Ja podríem tenir el rellotge del 1, 2, 3. Vale. Preparem per demà.
Exacte.
Sí? Xavi Aguilar?
Vinga. Doncs... Val, Sara, si pots donar alguna data més, o sigui...
Bé, doncs recordem que ens poden trucar des d'ara mateix al 93 409 2772 o entrar a la nostra web www.radiostel.cat.
Doncs vinga.
Vinga, animi, que això s'acaba,
que ens truquin,
eh?
O sigui,
tothom
perquè...
participi.
Clar, home, val, moltíssimes gràcies, Carme.
A vosaltres,
vinga,
fins demà.
Vinga, adéu.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up, stand up.
El pitjor del pitjor, un espai on parlem de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions, Aquesta setmana us preguntem si creieu que som conscients dels perills que comporta per la salut l'exposició al sol.
Ahir vam parlar amb Josep González Castro, cap d'Iderma de Xeus, Institut de Dermatologia Avançada. Amb qui parlem avui?
Doncs avui comptem amb el punt de vista de Susana Puig, dermatòloga responsable de recerca de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic. Com es manifesta, Susana, el càncer de pell?
Aviam, la veritat és que hi ha moltíssims tipus diferents de manifestacions, però bàsicament el podríem dividir en dos tipus de manifestació clínica bàsica. Una seria tumors que apareixen de color pell normal, de color rosat, que a vegades poden inclús comportar una miqueta d'escames o queratina, o fer com berruguetes, val? Seria un tipus de tumors que diem sense melanina o sense pigment, i un altre tipus de tumors doncs, que s'expressen més aviat quan comencen, poden confondre's amb una piga perquè tenen pigment. I posteriorment, doncs, ja quan creixen, ja comencen a presentar doncs, més signes que permetin reconèixer-ho com un tumor estrany.
I Susana, com es pot prevenir el càncer de pell?
Aviam, bàsicament el 80% dels carcinomes cutanis i del càncer de pell ve directament relacionat amb l'exposició a la radiació ultravioleta. I la principal font de radiació ultravioleta és l'exposició al sol. Per tant, el primer que hauríem de fer és el que diem prevenció primària. Uh-huh. És a dir, doncs, intentar evitar el que sempre parlem, exposicions al sol perllongades, sobretot evitar les cremades solars, posar-se la pell vermella, el que nosaltres diem eritema, és un primer grau de cremada solar, i això sobretot els primers 15 anys de la vida.
Com es pot tractar el càncer de pell?
Aviam, doncs el càncer de pell tenim la sort de que la pell és un òrgan visible i que si el detectem a temps, moltes vegades amb el tractament quirúrgic, amb una extirpació simple, amb anestèsia local, es pot curar. El problema és que si el diagnostiquem una mica més tard, per diversos motius, a vegades per por a consultar, a vegades perquè ni nosaltres mateixos ens el veiem, perquè és una lesió que està a l'esquena o a la planta del peu, i arribem una miqueta més tard, doncs de vegades cal cirurgies més importants, cirurgies no només cutànies, sinó ganglionars, i de vegades doncs, quan ja dona metàstasis no queda més remei que fer altres tractaments doncs, més importants, més agressius en tractaments sistèmics oncològics.
Avui hem parlat amb Susana Puig, dermatòloga responsable de recerca de la unitat del melanoma de l'Hospital Clínic. Susana, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Val, gràcies a vosaltres.
Un plaer bon parlar dia. Amb tu, que vagi molt bé.
Val, adéu-siau.
Creieu que som conscients dels perills que comporta per la salut l'exposició al sol?
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals. Un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el jesuïta Pau Vidal viu la seva segona Setmana Santa al camp de refugiats de Kakuma, Kènia. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Naturlàndia. Viu intensament. Activitats per tots. Diversió, natura i aventura. El tobotronc, motos de neu, pistes per esquí de fons, els tobogans tubi i l'air trek. Estrenem noves instal·lacions d'alberg a la Cota 1600. Ofertes especials per aquesta Setmana Santa. Ni t'imagines el món que s'obre davant teu a Naturlàndia. Immens, el parc d'aventures d'Andorra. Naturlàndia. Alta diversió. Naturlàndia.ad. Si de vegades penses, aquella fe que vaig aparcar potser ara m'ajudaria a viure, vine a conèixer les trobades Vine i Veuràs. 60 minuts en un clima tranquil on recuperar la novetat i la frescor de l'Evangeli, tal com ens hi anima el Papa Francesc. Trobades Vine i Veuràs, obertes a tothom sense inscripció prèvia.
Hacía años que no pisaba una iglesia. Al principio dudé, pero la sencillez y el aire de libertad que se respiraba me sorprendió. Ahora no me pierdo una.
Propera trobada dimecres, dia 9 d'abril, a les 7:30 del vespre, a la parròquia Mare de Déu del Carmel, carrer Santuari 116. Trobades Vine i Veuràs, obertes a tothom. Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Comencem l'espai naturalment del doctor Pros i com cada dia la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, ens la serveix un dia més l'Eva Vilamayor. Eva, què tal, com estàs?
Hola, Mercè.
Què tal, com anem, Eva?
Doncs bé, esperant-vos.
Molt bé, com cada dia.
Sí, jo els dimecres al matí i estic aquí esperant-vos a parlar una estoneta amb vosaltres.
Hola, què tal?
Bon dia.
L'altre dia et vaig saludar, ens vam trobar, jo sortia de Veritas carregat com un burro.
Sí, em va fer molta il·lusió, jo sortia de treballar.
Sí, això perquè vegis...
T'ha preparat totes aquestes coses fantàstiques que tenim a la botiga.
Que, bueno, jo predico amb l'exemple.
No, sí, Miquel, no, t'agraïm molt la confiança, molt.
Gràcies.
I Eva, jo em vaig també, ara que ho ha dit el doctor Pros, em vaig recordar de tu perquè l'altre dia vaig passar, no me'n recordo el nom del carrer, a aquesta travessia que hi ha entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, que hi ha un Veritas.
Oh, fantàstic.
Sí. El carrer Còrsega.
Oh, doncs mira, fa goig, Mercè, aquell Veritas, eh?
Sí, aquest ens fa molta il·lusió, Mercè, perquè aquest el vam inaugurar quan Veritas va fer 10 anys, va ser a l'octubre del 2012, i és la botiga que hem intentat que sigui una miqueta la imatge que pensem que tot plegat ha de donar. Tenim uns aliments magnífics, tenim una alimentació ecològica magnífica dins de les botigues, però també pensàvem que la botiga no li feia prou justícia. Sí. I a Còrsega doncs, hem utilitzat tot el que veieu a la botiga, si la voleu anar a visitar, que us hi convidem, evidentment, doncs el material, la fusta no està tractada, les llums són sostenibles, tot per intentar que tot sigui coherent i consistent en, doncs, amb aquests valors i amb aquestes filosofies que sabeu que treballem. Ai, que bé que ens ho diguis, gràcies.
No, de debò, és que vaig pensar, dic, em vaig recordar.
Jo també hi vaig ser l'altre dia que m'han fet una entrevista per amb la televisió, no sé, Eva, quina televisió, aquell programa...
Vuit TV.
Ah, Vuit TV.
Vuit TV. Un toc de sa.
Sí, el Cuní.
Amb l'Adam Martín.
Exacte, que fem una petita càpsula. Mira, una miqueta el que fem amb vosaltres els matins de... bueno, que estem amb vosaltres aquests dos minutets, doncs ho fem també a 8TV per intentar transmetre pues, tot el bo que té.
El programa el Cuní.
I tu estaves, oi, Miquel?
Sí. Jo li dic al senyor Cuní que potser hauria de fer la dieta de l'avena,
Perquè li hem de preguntar a la Sara, perquè la Sara com està...
Li hauries d'explicar, Sara, que estàs, escolta.
Cada dia està més prima, la Sara?
Home, tampoc és això, però no, jo intento menjar ara, molta civada, Miquel, això
ara,
és veritat.
Ara puc assegurar que la Sara té un cos civada.
Jo ja us ho vaig dir, Miquel, jo m'hi estic acostumant, m'agrada moltíssim, jo continuo amb els meus batuts, que em sembla que em dona una energia fantàstica.
Per això et vaig veure l'altre dia, jo també ho vaig dir, ostres, l'Eva, tu, que primeta, que maca, que bufona.
Que ai, que bé.
I la veu que té l'Eva ja també ho transmet, eh?
Sí.
Ai, moltes gràcies. Ai, que em dieu aquestes coses de bon matí. Fantàstic,
Eva,
compartir això amb vosaltres.
Per això ens volies parlar de com protegir els ossos,
doncs,
oi?
Doncs sí, jo crec que en alguna vegada, o aquests dies que compartim, jo crec que n'hem parlat, però avui fem un resum i mirem uns productes i uns aliments que ens poden ajudar a protegir els ossos, perquè de fet, entre els 25 i els 30 anys, què fem? Doncs arribem a un punt màxim d'acumulació de calci, però després, ja a partir d'aquesta edat, el nostre organisme el va eliminant. I per tant, per això és importantíssim que a través de l'alimentació ens anem assegurant una bona dosi de tot aquest mineral, de calci, perquè així intentarem tenir menys possibilitats de partir de patir tant descalcificació com osteoporosi. A més, sempre ho recordo, si els aliments són ecològics, el que ingerirem és tota l'aportació nutricional, tot el bo que té l'aliment, i no pas cap producte químic de síntesi, que ja sabeu que el producte ecològic no en té. Quins són aquests 5 aliments que jo crec que n'hem parlat, però que avui recordem? El primer que us vull recordar, les ametlles. Les ametlles i els fruits secs en general són una font excel·lent de magnesi, que el que fa aquest mineral és que regula l'absorció i facilita l'assimilació del calci. La col, les verdures de fulla verda, també són una font fantàstica de calci i de magnesi, i especialment la col arrissada, o aquesta que es diu que es coneix com a kale. Hem de procurar, per això, no coure-la molt, perquè així no perdi tots els minerals i tota la font nutricional que té. De fet, els experts diuen que hauríem de menjar crucíferes, o sigui, verdures de fulla verda, com a mínim una vegada a la setmana. La taronja. Què passa amb aquest aliment? Doncs l'important és el contingut en vitamina C, que és imprescindible per la formació de col·làgen, que a la vegada afavoreix la salut del cartílag i, per tant, el teixit dels nostres ossos. Les algues, aquestes sí que n'hem parlat segur, perquè a més són especialment riques en calci, l'alga iziki, la wakame, l'arame i la kombu. I jo sé que són, potser aquest és l'aliment que ens costa més introduir a la nostra dieta, però és qüestió d'anar-se'n acostumant una miqueta en el caldo, amb una amanida, i tindrem una aportació de calci fantàstica. I l'últim que us volia parlar avui és el sèsam, perquè aquestes petites llavors de sèsam són una mina de calci i tenen una mina de calci en el seu interior. És important mastegar-les molt bé, o fins i tot, si a casa teniu algun molinet d'aquells antics de moldre cafè, doncs també ven moltes les llavors de sèsam, i anar a l'amanida, damunt del iogurt, o no ho sé, o fins i tot la podem menjar el sèsam en forma de sal, el que es coneix com gomasio, o la tahina, que també és una pasta cremosa de sèsam que també ens aporta una quantitat de calci molt important pels nostres ossos. Recomanable, i amb això acabo, infusions, cua de cavall i la sàlvia també són molt importants, i si podem, 15 minutets de sol perquè produïm la vitamina D, que també ens absorbirà i ens ajudarà molt a l'absorció del calci.
Doncs moltíssimes gràcies per aquests consells, vosaltres. Eva.
Ostres, Eva, t'hauríem de tindre aquí dia sí, dia no.
M'acaben de convidar, Miquel.
Sí?
Oi, la Carme.
Bé, sí.
Ah, doncs
si us sembla bé, d'aquí dos dimecres sóc amb vosaltres.
Perfecte, doncs nosaltres encantats,
fantàstic,
eh?
Fantàstic.
Jo també, ja ho sabeu.
Ah, ara m'ho acaben de xivar, el Xavi.
Que sí?
Que ràpid. Pel dia de Sant Jordi tindrem a la Eva, doctor.
Sí.
Quina il·lusió.
La diada de Sant
il·lusió.
Jordi, que tenim una sorpresa molt gran. Clar,
no,
clar.
No es pot explicar, no?
No es pot
M'han insinuat alguna
cosa. Sí, ens han insinuat alguna cosa, però de moment
jo
millor
no
diem res. Sí, ho deixem així, no?, amb l'incògnita. Però passaran coses molt maques, eh?
Ai, que bé.
Sí, va. Per tant,
doncs
estaràs amb nosaltres, el dia de Sant Jordi, per això?
Sí.
Que bé, val.
Sí,
doncs
sí, vindré, segur.
Potser estarem a prop del carrer Còrsega, potser.
Veus?
De la botiga. Veritas. No se sap. Va, jo ja estic parlant massa. Moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres, que tingueu una bona setmana.
Igualment, que vagi molt bé. Doncs, després de parlar amb Veritas, entrem en matèria. Comencem la nostra conversa setmanal amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor, avui volem fer una reflexió a la secció Naturalment, sobre la medicina natural, quina ha estat la seva evolució, també com va començar vostè amb la medicina natural, perquè sabem, amb la Sara sempre ens explica, sempre ens parla de la seva experiència a Alemanya.
Bueno, jo sé, clar, sempre m'heu punxat, però aquí, com que tenim tanta feina amb tants pacients, doncs
clar,
no hem tingut massa l'oportunitat, no? Però, bueno, només explicar-vos que, clar, jo vaig començar medicina, això ho explico moltes vegades, gràcies o a partir de la malaltia del meu pare, que era una situació que va acabar sent un tema ja, doncs, irrecuperable, i, per tant, doncs, era un home que estava ja, des del punt de vista de l'oficialitat, totalment excluït d'una probable curació, és a dir, que podia viure 2-3 anys, i, bueno, contra tot pronòstic es va salvar. Clar, un noi que té 19 anys en aquells moments i que viu aquesta experiència, jo sempre dic que jo anava per químic, i, clar, em va sorprendre que totes les eminències de Barcelona no donguessin, doncs, bueno, el seu diagnòstic era el que era, no? Aquest senyor no podrà viure més enllà dels 3 anys. I llavors tenia 50 anys. Ell es va recuperar, i llavors, és clar, això què va fer? Que a mi em va provocar, doncs, no sé, una espècie de crisi personal. És a dir, vaig pensar com és possible que totes les eminències, doncs, no hagin pogut resoldre, i a través de, bueno, d'un amic i d'un naturòpata es vagi recuperar. i va viure fins pràcticament a ratlla als 90 anys. Llavors això va fer que jo derivés... Jo vaig voler intentar investigar què havia passat en aquella situació, com és que s'havia curat. Bueno, ell feia tot el que els metges li deien, tenia la tauleta plena de medicaments, no hi cabia un medicament més, un dia volia tindre una il·luminació, ho va llançar tot, i a partir d'aquell moment, i amb els consells d'aquest parent nostre, es va començar a recuperar. Llavors doncs, jo vaig derivar a la química per la medicina. I, clar, volia investigar sobre medicina natural, però era evident que per investigar sobre medicina natural doncs, primer havies de ser metge, per tant, doncs, esclar, vaig dir, fer medicina. I vaig començar, jo soc metge per l'Hospital Clínic de Barcelona, i és evident que aquí no existeix l'especialitat de medicina natural, però sí que existeix a Alemanya. Llavors, doncs, no vaig tindre més remei que començar a estudiar alemany, i en les vacances d'estiu, a les vacances de Setmana Santa, les vacances d'hivern, jo m'anava a Alemanya, i a Alemanya vaig descobrir un món que va ser, bueno, un món apassionant. I vaig dir que a Alemanya, i ja creia, doncs, a molts amics, vaig fer grans amistats, em van rebre com un fill, perquè jo vaig estar treballant als llocs més bonics que hi ha a Alemanya, a la Selva Negra, a Baviera, a Berlín, a Hamburg, i sempre amb clíniques entranyables. I em van agafar, esclar, que un noi jove de Barcelona, estem parlant dels anys 70, és a dir, que avui dia ha plogut molt, no? Doncs, clar, em van acollir com un fill, perquè doncs, jo em vaig sentir molt estimat, i a més, esclar, vaig tindre l'oportunitat d'aprendre al costat de gent que en aquells moments estaven jubilant, és a dir, metges que tenien 65, 70 anys, és a dir, que em van ensenyar el bo i el millor. I, per tant, ja, clar, quan vaig acabar medicina ja vaig anar per feina, és a dir, o sigui, de cara a la feina, no? Ja havia rebutjat el que servia de el que no servia. I, per tant, doncs, a partir d'aquell moment, clar, què va passar? Doncs que jo vaig tenir l'oportunitat de les situacions més macabres, més bèsties, les situacions més exagerades, doncs passava... Bueno, jo no m'espantava mai. O sigui, de la gent que venien d'un llarg via crucis, no? Després, ara que veu de veure una fotografia, us he ensenyat...
Sí, cada dia el doctor ens ensenya unes imatges de...
Sí, sí. D'una persona amb un angioedema, amb una cara totalment deformada, que havia passat, us he explicat, 4 metges, 4 diagnòstics, 4 tractaments... Escolta, és una satisfacció enorme, no?, que en un mes aquesta persona, ja heu vist com ha canviat, és a dir, només la cara, no? I així, bueno, clar, aquest recorregut per Alemanya em va donar doncs, unes ales i, per tant, una experiència que és el que he transmès posteriorment. En l'any, aproximadament, en l'any 78, jo vaig estar a Marbella en l'any 75 a la Buchinger, aquella clínica dels dejunis que n'hem parlat alguna vegada, que ara en aquests moments hi tinc un pacient internat en allà dintre, perquè quan hi ha algú que es desmadra una mica, que veus que li costa, llavors l'envio cap allà, és un càstig, no? I bueno, molt bé. Amb altres fan aquells... aquí estem parlant sempre, esclar, depèn de cada economia, això, no? Okay. Si l'economia és potent, l'envio a Marbella, si no és tan potent, doncs l'envio en els de Miaiu, no?
A l'Edgar Barrio Nuevo.
Sí, que hem quedat... Que... Ara
hosti, hem d'anar un dia,
Estem molt lligats perquè jo els hi derivo gent. Clar, és un altre tarannà, però està molt bé, són aquests 7 dies que la gent fan de juny, però d'una forma molt diferent... a com ho farien a la Buchinger. Però, bueno, al cap i la fi el resultat va ser més o menys el mateix, no?
Per tant, la seva estada a Marbella i després...
Després vaig passar a Madrid, perquè tenia la mili pendent, jo em volia escapar de la mili i no ho vaig arribar a aconseguir. Sí que vaig lliurar als meus germans, no explicaré el secret, però va ser un èxit meu.
Ah, sí?
Sí.
I no ens explicarà el secret?
No, perquè em poden... No sé si això té efecte...
Sí, ha prescrit, doctor.
Ha prescrit, bueno.
Les coses a partir dels 5 anys prescriuen, doctor?
En parlarem un altre dia, tu.
Vinga.
Però llavors jo no me'n vaig escapar, a Madrid vaig ser pernocta, vol dir que allò jo dormia fora del quartel i vaig muntar una consulta d'acupuntura. Per tant, vaig començar a fer acupuntura a Madrid i llavors de Madrid em va vindre a buscar un catalanet que volia muntar un restaurant vegetarià i bueno, tot, aquest catalanet va ser el propietari de l'hotel Les Forques, un hotel que hi havia que només obrien l'estiu a la Costa Brava, i el que vam fer és convertir-lo en una clínica de medicina natural. En aquells moments no es podia dir clínica perquè potser ningú hagués entès res i vam vam optar per una cosa intermitja i així va néixer el Curo de l'Hipòcrates. Mm. El Curo de l'Hipòcrates és una referència importantíssima perquè va ser la plataforma de moltes coses, entre elles doncs, la fundació de l'Associació Espanyola de Metges Naturistes. En el Curotel jo vaig ser els tres primers anys i es va fer una feina meravellosa, no? En allà van passar metges, has de pensar que durant tot l'any venien amics meus, metges, terapeutes de Suïssa, França, Alemanya, i llavors fèiem un trueque, és a dir, ells ensenyaven en el meu personal i ells a canvi d'unes vacances. I aquí es van fer homenatges a les figures més importants de la medicina natural. No? Mm. Birger Benner, en Brauxle, és a dir, noms que han estat autèntiques referències en el món de la medicina natural, metges estrangers i metges nacionals. Mm-hmm. I, bueno, a partir d'aquí, l'any 80-81 és quan ja m'instal·lo definitivament a Barcelona, des d'on estic fins avui, no?
On s'inaugura la consulta del doctor Pras.
Sí, Barcelona, ja ho hem explicat, som un grup de 12-15 persones i posteriorment, ja una vegada consolidada aquesta consulta, ens llancem a una nova aventura, que és l'aventura dels balnearis. El balneari respiratori en Baiga de Mar, una experiència... tot això va començar... Aquí hi ha un testimoni que ho vam explicar, una mare desesperada que li anaven a operar la seva nena petitona de 3 anyets d'un drenatge quirúrgic. Llavors nosaltres no vèiem nens en aquells moments. I llavors la mare... tot va anar perquè jo li proposo un... Dic, ens veurem tal dia per fer un tractament, allò que fem unes mentoses. La mare venia per un tema de migranyes, que ja estava...
Sou pioners també, amb el tema de migranyes, m'han comentat.
Doncs és que n'hi ha ningú que els guanyi. Això ho he dit moltes vegades i ho subraio. M'encantaria un dia, doncs, no sé, això que es fan aquests... no vull dir un campionat, però podria retar a qualsevol neuròleg a resoldre una migranya. Nosaltres tenim una habilitat especial. Però, bueno, deixem les migranyes...
Un dia parlarem sobre
deixem
el
les migranyes a banda. Mm. Aquesta senyora diu, no podria vindre tal dia pel tractament a fer una ventosa. Ja saps que la ventosa, la consulta, els propis pacients, aquí ho expliquen, és la teràpia reina. No? La teràpia estrella, en diuen.
La ventosa.
La ventosa és
la Sara...
Sí, me l'he fet,
Tu l'has fet?
I tant, sí, sí.
Bueno, la teràpia estrella. Aleshores, diu...
Per tema ansietat, suposo que és per
sí,
diferents.
Sí, ansietat, per vertígens, per dolors síndromes cervicals, per problemes de fins i tot de inestabilitat, problemes de vesícula, fetge, no? Parestèsies nocturnes, jo que s'adorm a les mans, dolors en els ombros, tendinitis en els ombros, bueno, i un llarg etcètera. Doncs en aquesta mare em diu no podia vindre perquè m'operen la nena de la oïda, no? Uh-huh. I jo dic, i quina edat té la nena? Diu, 3 anyets. Jo li dic així mateix, dic, no fotis, tu. Dic, 3 anyets? I li deixaràs fer una anestèsia? I dic, vols que no te l'operin? Diu, home, diu, si ja tinc dia i hora. I jo dic, bueno, no em vaig voler fer passar, dic, escolta, saps què? Parla amb el teu marit, i llavors això era un divendres, i el dilluns em truques i em dius, a veure què tal. Bueno, total, s'ho van pensar, i van dir, escolta, diu, va, confiem en tu. I em van passar, doncs, la responsabilitat. En aquells moments havia arribat aquí a Espanya la famosa aigua, que ara és la que nosaltres utilitzem, aquesta aigua de Mar Quinton, no?, que jo ja tenia una mica la meva... Tenia una gran curiositat i, a més, havia acumulat molta informació sobre el tema de l'aigua de mar. I llavors, doncs, bueno, va vindre la consulta, em vaig aplicar sobre la nena aquesta. Nosaltres no tractàvem nens fins aquells moments i aquest cas es va resoldre. És a dir, no hi va haver cirurgia. Per tant, sense cirurgia vàrem recuperar l'oïda d'aquesta nena que tenia doncs, les típiques otitis de repetició, els mocs a l'orella...
Molts nens que ho tenen.
Amb tota aquesta llarga tragèdia de símptomes i clíniques, no?, que fan que els nens doncs, estiguin sempre amb l'antibiòtic,
amb els carnots,
amb l'antihistamínic, amb l'amenaça de la cirurgia, i fins i tot amb els corticoides, arribem a donar antibiòtics ja com a cosa preventiva. Bueno, doncs en aquests moments dius que, bueno, és el que heu vist aquí, no?, al llarg d'aquestes converses, no?, la quantitat de testimonis que fan referència doncs, a la millora gràcies a l'aigua de mar.
I és confiança, perquè en el cas que ens has explicat ara, Miquel...
Confiança i pragmatisme.
Confiança en tu, vull dir.
No? Però és igual, poden tindre confiança, però si tu ets un patata, ets un patata. Escolta, ahir vaig veure una primera visita a la consulta d'una senyora que l'ha operat 6 vegades, no direm noms, és a dir, la màxima, sí. la màxima expressió de la cirurgia. No vull saber ni dir qui és, però una persona que opera 6 vegades una hèrnia discal, bueno, era una lumbar, és una dona que m'ha arribat a mi, bueno, totalment deformada pels corticoides que està prenent, l'han operat 6 vegades, és a dir, i a la 6ª, que jo, esclar, com a cirurgià, jo diria, escolta, si a la 2ª no la sapego, dic, mira, ho sento, vagi a veure un col·lega meu que potser està més de sort, no? Però són aquestes situacions tan sí. bèsties que ara ha vingut a nosaltres, i em diràs a veure què podem fer nosaltres en una situació d'una persona que l'han operat 6 vegades, t'haig de dir, Mercè, que aquesta senyora un dia vindrà aquí. Un dia us la portaré perquè expliqui amb pèls i detalls.
Home, és que 6 operacions...
Sobre el mateix lloc, eh?
Sí.
Doncs, bueno, aquestes situacions és el que veiem als balnearis. Tornem amb els nens. En aquests moments, al balneari d'aquí a Barcelona, passen de 350 a 450 nens cada mes. És a dir, per què passen aquests nens? Perquè ni el pediatre, ni l'otorrino, ni el pneumòleg, ni l'al·lergòleg han donat una resposta satisfactòria. I aquesta és la realitat. És a dir, es va obrir aquest balneari aquí a Barcelona, que ara s'ha fet petit, ara hem canviat de lloc, no sé si ho sabeu, però ara hem passat al carrer Muntaner perquè la Núria, que va estar aquí, doncs, bueno, ja no donava cabuda aquest espai. I llavors, arrel d'aquí, va vindre a Sant Cugat, després de Sant Cugat ha vingut ara a Banyoles. Banyoles és un balneari nou que està creixent contínuament i, bueno, i ara tenim quantitat de demandes arreu de l'estat espanyol. El que passa que, clar, tot això ens anem a poc a poc.
És un procés.
És un procés llarg perquè doncs, has de pensar que aquests fisioterapeutes els hem de preparar, els preparem nosaltres la consulta en el balneari doncs, d'aquí a Barcelona i, clar, això vol temps i paciència i l'experiència que han d'acumular aquests futurs fisioterapeutes perquè després es puguin fer càrrec d'altres balnearis.
I, doctor, quan arriben pacients a la seva consulta, a la consulta del doctor Pros, aquesta afirmació de doctor, em fa mal tot.
Sí, sí, sí.
Quina és la resposta? I sol passar això, no?
Bueno, això ho veiem constantment, sí, sí. Però una miqueta, jo diria que en aquests moments haig d'agrair als meus col·legues oficials perquè són els que ens omplen la consulta, en realitat. O sigui, jo crec que és la realitat. És a dir, la medicina química ha fet sostre. Això ja ho hem dit moltes vegades. Ja no de mas, no dona més, no? És a dir, la gent estan saturats de tanta química i llavors, esclar, i segueixen patint, no? Segueixen patint dolors. I llavors dius, bueno, què hem de fer? Llavors és quan pensen en la medicina natural. O sigui, i és en aquesta situació que ens arriba a nosaltres, aquesta gent que venen polimedicats, no? És a dir, plens de dolor perquè és que els fa mal tot. Llavors dius, bueno, i en aquestes situacions tan desfavorables doncs nosaltres tenim èxit. I l'èxit és aquests testimonis que hem escoltat aquí repetidament, no?
I avui també ens ha agradat molt com aquesta conversa amb el doctor Miquel Pros, oi, Sara?
Molt, i tant que
perquè
sí.
Perquè sempre venen preguntes, vol saber la seva història, no?
I no, és interessant saber com va començar tot.
Perquè, no, clar. Perquè sempre, és clar, el pacient és el primer, no? Però, home, sí, m'agradaria jo doncs reivindicar i em fa il·lusió pensar la quantitat d'experiències doncs, que un ha tingut fins a arribar bueno, on estem ara, no?
I abans de marxar i abans que la Sara en recordi les dades de la consulta, també hem de reivindicar el llibre Com cura la vena, eh?
Com cura la vena. És que abans, precisament...
Per tenir el cos de la Sara i la salut de la Sara, sí. Heu de llegir aquest llibre, 14a edició, del llibre del doctor Miquel Pros.
Sí, no, ara quan l'Eva parlava d'aquests aliments rics en magnesi i precisament per enfortir doncs, muscles, tendons, articulacions, la vena és un aliment clau a la vida de la gent, a la salut bàsica, elemental de la gent. Per això dic que aquest és un llibre que camina sol. Per què? Perquè la gent nota els efectes de seguida. Mm. Aquesta senyora que heu vist en aquestes imatges, una cara totalment deformada, i en 4 setmanes, bueno, semblava que hagués passat per un cabinet de cirurgia, no sé de quina cirurgia, però del millor cirurgià que pugui haver al planeta. I no fent res més que un tractament natural.
Vinga, doncs si volem saber més coses sobre la medicina natural, què hem de fer?
Doncs hem de trucar al doctor Pros al telèfon 93 212 1504, 93 212 1504. Recordem que la consulta del doctor Pros a Barcelona està al carrer Muntaner, número 551, i també els caps de setmana, els dissabtes, està a Girona, a Solius, a Santa Cristina d'Aro, i com ja ens apuntava també, té, de moment ja només, perquè falten molts per obrir-ne, Balearis Respiratoris, una a Barcelona, l'altra a Sant Cugat i l'altra a Banyoles.
Sí. Moltíssimes gràcies,
doncs,
doctor.
Fins
d'aquí una setmana.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 4 al 14 d'octubre, Cuba, amb visita a la Verge de la Caritat del Cobre i una ruta cultural en homenatge als indians. Per més informació, truca al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Aquesta hora, com cada dimecres, ens visita el primer cafè la Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans, de la joieria Marsans Maluquer de Barcelona, de les galeries del barri de Sarrià. En aquesta secció, com ja sabeu, intentem resoldre tots els vostres dubtes sobre les nostres joies, com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i moltes altres coses que la Rosa Marta i el Joaquim ens descobreixen cada dimecres. Avui, què tal? Molt bon dia a tots.
Bon dia.
Amb la força habitual de la Rosa Marta i el Joaquim, avui parlem del coral.
Del coral? Tothom ho coneix i sembla com una pedra desconeguda. Vull dir, sempre ha estat considerada una pedra preciosa i és molt i molt antiga, o sigui, en aquests moments hi ha tombes prehistòriques que ja hi ha objectes de coral, o sigui, que sempre se li havia donat un valor, és molt curiós. Llavors, els egipcis, per exemple, ja tallaven uns escarabats, que era el seu símbol, com si diguéssim, a l'edat de bronzo, o sigui, que ve de molt antic l'apreciació que se li dona a aquesta pedra. Hi ha segells etrusques que també són fets de coral. Després es creia que era una planta del mar, i molta gent creu que és una planta del mar, i no és una planta. No. De fet, són éssers vius de vull dir, la seva forma d'arbre i tal, la feia com una cosa misteriosa i tal, i només és a partir de 1864 que se sap que en realitat són bitxets, o sigui, són restes orgànics d'animals. O sigui, de fet, són zoofitos. Uh-huh. Vale? O sigui, que és un animal que es va... són esquelets. És curiós, no?
És el que queda. Com
és el que queda, exacte. Uh-huh. Exacte. Però sempre pensem com a pedra, uh-huh, perquè és... A veure, dintre de tot és tou, perquè és tallable i així, però és dur, clar. Ho veiem com un os, com si diguéssim. Llavors, el Tíbet i els indis americans ho consideraven una de les cinc pedres d'ells més importants. O sigui, les pedres més benèfiques, li donaven molt valor, i li donen encara. Uh-huh. Es troba molt a Àsia, als oceans de voltant d'Àsia, Japó, Xina, Indonèsia i tal, i al Mediterrani. De fet, el més conegut aquí seria el de Sardenya, al Mediterrani, a la part de la Costa Brava, en podem
també
trobar.
També podem trobar de
podem
corall.
Trobar corall. El que passa és que el Mediterrani està molt i molt protegit, perquè potser són molt bèsties i s'havia anat en plan d'arrasar i tothom agafava branquetes. I clar, no és qüestió d'això, és qüestió de conservar també els fons marins i protegir-los. No?
Hi ha un corall més bo i més dolent? O...
A veure, hi ha més bo i més dolent i hi ha més car i més barat. Per exemple, el més bo, diguem, seria el pell d'àngel, que és un to blanc rosat, molt suau, molt suau. La pell d'àngel ja t'ho diu tot el nom, no? Vull dir, és molt dolç i és molt maco. I pot anar des de blanc, vermellós, és vermell fort, és el de Cerdanya, que també és, vull dir, és molt bo, la qualitat és molt bona, i el negre és el coral mort. De fet, però també n'hi ha,
sí?
També hi trobem.
També
llavors,
fan...
depèn els colors doncs, del tipus d'aigua i de les profunditats que té, vull dir, tot influeix. I en aquests moments també es cultiva. O sigui, com les perles, com els musclos. Vull dir. També hi ha a la part asiàtica, que és on no està tan protegit i tal, es cultiva el coral. Hi ha plantes de cultiu de coral. Llavors es creen allà, per això trobem molt coral que ve d'Àsia, que de fet... I després hi ha el reconstituït, que es diu. Que el reconstituït és amb la pols de tallar i tal, doncs es fan les peces i tal. Quin avantatge té? Bueno, potser és una mica més... canvia menys de color, és... Bueno,
O sigui, és més uniforme. És reconstituït, sí. És reconstituït. El marfil també es fa igual.
El marfil també es fa, la turquesa també es fa. I el coral té l'avantatge que es pot polir. O sigui, com a totes les coses naturals... agafa tot el que tu li posis, o sigui, colònies, totes les coses fortes, el poden atacar, el poden matitzar, però així és com una perla, no hi podem fer res, amb un coral es pot polir.
Per tant, si tenim això, doncs que pel pas del temps o el que sigui, es pot...
Es pot polir i es pot abrillantar, donar-li una altra vegada lluentor i queda
original.
Molt maco. Queda molt maco. Sí, el coral queda molt maco. Llavors, hi ha una llegenda grega molt maca que això ja et dona peu de que, imagina't que ja van crear com a una cosa valuosa. O sigui, ja sabeu que els grecs pues, feien moltes històries de coses. Llavors van dir que hi havia tres... dioses, que eren lletjíssimes, i a més eren dolentes, i eren les reines dels vicis, de l'enveja, la calúmnia i l'odi. Llavors, eren tan lletges que només tenien un ull i una boca que compartien.
Mare meva, entre les tres.
Entre les tres, o sigui, s'anaven passant, imagina't. Sí. Això és la llegenda, clar, evidentment. Vale? Llavors, els cabells eren com serps. Llavors, la més dolenta de totes era Medusa, que de Medusa sí que s'ha sentit parlar, de la diosa Medusa, ¿vale? Era la més dolenta, la més perillosa, perquè deia que tot el que mirava amb aquell sol ull ho convertia en pedra. Llavors, va arribar un dia a Teseo i li va tallar el cap, després de la lluita, baralla, tot el que vulguis. Vull dir, aquí, clar, evidentment, hi ha molta història. Llavors, li va tallar el cap i tota aquella sang que es vessava anava per al mar i es transformava en coral.
Aquesta és la llegenda, i d'aquí diuen la llegenda del coral,
color, no? Del color del coral i d'aquesta forma de branques, de pèls i així. I per això és l'amulet de vicis i defectes, principalment de la calumna, l'odi i l'enveja.
Molt bé, doncs mira, ja hem sabut una cosa més, eh?
I ara estàvem mirant també, pel que fa al corall, que el valor econòmic total anual d'aquests assentaments de corall s'ha estimat en aproximadament uns 375.000 milions de dòlars.
Sí, sí. A veure, el coral val diners, vull dir, és una pedra preciosa, està dintre de les pedres precioses.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Marta, Joaquim Marsans, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
També ens acompanyareu el dia de Sant Jordi,
naturalment, que sí.
Que caurem dimecres i estareu amb nosaltres.
Estarem allà.
Ja ho anirem avançant, eh?
Molt bé.
Vinga, que vagi molt bé. Fins dimecres.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, truca al telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
Amb la col·laboració de Obra Social La Caixa.
Club Més Amics, amb Núria Ortín.
Ara mateix falten gairebé 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Com cada dimecres arriba la Mònica Pedró, que ja l'estem escoltant de fons. Ah, bon dia, Mònica.
Bon dia, estava demanant els auriculars. No tinc auriculars.
Entrem, fem relleus, no?
Sí.
La confiança d'asco.
Directora no, no de Ruth Travel.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia, la Núria Ortín. Molt bon dia.
Què tal?
I avui contem, ni més ni menys, ara que té el micro, amb la Ronit. Ronit, què tal? Molt bon dia.
Bon dia para todos.
De què ens parlarà avui la Ronit? A veure, vull que me la presenteu
Ronit
vosaltres,
no té presentació,
Núria.
Perquè no té presentació, la coneix, eh? No. Tothom que ve a Terra Santa és Terra Santa Ronit, va junt, és com un pack. Sí, sí, és veritat. De fet, hi ha molta gent que truca que va a Terra Santa, que la condició, l'única condició que posen és si tenim la guia a la Ronit, sí, si no, quasi que ens esperem que la puguem tenir. Llavors ja sabem que el Club Més Amics, és veritat que ara sempre viatgem amb la Ronit, perquè és com... És condició.
En resum, és la nostra guia d'Israel.
És la guia d'Israel.
Exactament. És veritat.
Molt bé, Ronit.
No hablan demasiado de mí. No. Mejor hablar de mi país.
Sí.
Molt bé. Doncs pues va, parlem d'Israel, no? Sí. Avui, al Club Més Amics, perquè és un viatge que el Club Més Amics ho té en previsió.
El juny, del 17 al 24, totalment garantit perquè estem gairebé 30 persones, així que serà un grup... Serà un grup nombrós, però tampoc tant per... Bé, és un bon número, no?
És un dels pelegrinatges clàssics del Club Més Amics, ja de tota la història, no?, dels pelegrinatges del Club Més Amics. I habitualment cada any fem de 2 a 3 sortides, en concret aquest any, la que comenta la Núria, del 9 al 16 de juny, que natural, perdó, del 17 al 24 de juny, que naturalment guiarà la Ronit. Sí. I després, que això és important dir-ho, no, Núria?
Sí.
Perquè ja quasi està ple aquest grup, hi ha moltes persones que no podien per feina, per mil històries, viatjar el mes de juny, que sapigueu que del 26 de novembre al 3 de desembre tenim ja oberta la inscripció de la segona peregrinació a Terra Santa, que també conduirà
sempre amb la Ronit.
Sempre amb la Ronit. Condició indispensable. I a la Ronit no li agrada gens que parlem d'ella a nivell personal.
No, parlarem d'Israel.
No, perquè com totes les persones que fan molt bé la seva feina, no li agrada presumir d'això. O sigui que podem parlar de Terra Santa, no?
Va, parlem de Terra
Santa. I podem preguntar-li algunes de les aspectes que més es pregunten a nosaltres, els peregrins, no? Per exemple, Ronit, bueno, jo li estic parlant en català perquè ella... És guia en castellà, encara no s'atreveix a guiar en català, però després de tants anys pues, ho entén perfectament. Parlar-lo no, però ho entén perfectament. No, Ronit? Que tu i el català...
Sí, no se me puede vender en català. Lo intentan, però no lo logran.
I una de les preguntes que ens fan més els peregrins, Ronit, és quan s'apunten al pelegrinatge, és sobretot si també tindran oportunitat de visitar llocs d'interès cultural. I nosaltres l'expliquem, però jo vull que ho expliquis tu. No? La filosofia del Club Més Amics de combinar el pelegrinatge amb altres aspectes culturals de la teva terra.
Sí, lo que se intentó en los últimos años es tratar en 8 días, de que tengan un poco un abanico, de que vean un poquitín de todo. Obviamente el eje es la visita de los lugares santos, pero casi todos los días hay una visita de interés cultural, cuando en definitiva la cultura de la visita enriquece a los lugares santos y a una vida en una tierra que también hace 2000 años estaba influenciada, ¿no?, por Roma, por judaísmo, por un paisaje, y yo creo que una cosa no invalida a la otra, sino que enriquece la visita.
Uh-huh. Y Ronit, después de tantísimos años guiando peregrinos, y no solo peregrinos en Tierra Santa, ¿tú qué crees, por qué crees que tantos peregrinos desean volver a Tierra Santa? Y a veces incluso repiten casi el mismo itinerario, aunque nosotros intentamos que no, que sea ampliarlo. ¿Tú por qué crees que es un viaje que se repite?
Yo creo que es un viaje que se repite porque es parte de cada persona. O sea, Tierra Santa, por fuera de nombre, es una vivencia que toda persona que nace en un país católico o en una familia católica, son nombres y vivencias que las conoce desde nacer. O sea, es llegar a un lugar totalmente desconocido, pero a la vez es como llegar a la casa, porque son nombres a través de calendario festivo, de vivencias familiares, de cantos populares que son parte de uno. Creo que la primera vez que uno va es todo asombro, ¿no? O sea, cuesta captar todo lo que ese país tiene para transmitir. La segunda, para muchos, ¿no? Según comentario, es cuando empiezan a vivir tranquilamente, ¿no? O sea, ya no querer absorber todo, sino vivir en paz y perderse, ¿no? Por un mundo conocido y extraño a la vez.
Y luego otra pregunta que también nos hacen muchísimos peregrinos es el tema de la seguridad, ¿no? Porque tú sabes que en nuestro país, en Cataluña, en España, las noticias que se dan sobre Israel a veces son un poquito exageradas, ¿no? Mm. Me refiero a noticias pues sobre orden público. Mm. Y claro, esto a los peregrinos les preocupa, y tanto Nuria como yo pues les explicamos la verdad de que la vida es totalmente normal en Israel. ¿Y tú eso cómo lo percibes? ¿Tú crees que la gente llega con cierto miedo y luego se relajan al ver la realidad?
Yo creo que la gente llega con estereotipos, quieran o no, la televisión de acá no refleja la realidad de mi tierra. Y desde el primer día la preocupación es, ¿por qué no hay policías? Y mi respuesta es, ¿para qué? Si está todo tranquilo, ¿no? O sea, hay un desfasaje muy grande entre cómo ustedes perciben a mi tierra de nuestra realidad cotidiana. Y yo creo que se relajan totalmente al segundo día cuando ven niños tamaño zócalo, ¿no?, de 6 años, yendo solos al colegio, ¿no? Y buscan a los padres, y le digo, pero si no son niños tontos, ¿para qué necesitan al papá al lado? ¿Tá? Y a partir de ese momento un poco se empiezan relajan a entender que lo que ven acá en la tele y la realidad cotidiana de ahí, pocos puntos en comú tienen.
És contradictòria.
Sí, totalment. Uh-huh.
No, realment, bueno, yo estuve este año en Israel, en un viaje, y lo que tú decías es que te sientes de alguna manera para los cristianos como en casa. O sea, es como un encuentro que de primeras te da como el miedo que comentaba la Mónica, ¿no? Por todo eso de la seguridad y tal. Pero una vez estás ahí, es que es como si estuvieras en casa. No tienes la percepción, ¿no?, de pasar miedo, sino todo al contrario, de estar muy segura ahí.
Al contrario.
Es un país normal.
Es un país normal. Sí, tal
tiene
cual.
Más seguridad que tenemos aquí. O sea, nosotros sí. En Barcelona, sobre todo si sales por la noche, según en qué zonas, tienes que ir con un poquito de precaución, ¿no?
Sí.
En Jerusalén salimos a pasear con los grupos, o sin los grupos, por la noche, durante horas, dentro de la ciudad amurallada, y se percibe un ambiente de tranquilidad, pero total y absoluto.
Totalmente. Y tanto
que sí. Una de las cosas que yo no entiendo cada vez que vengo a Barcelona, y vengo bastante, yo siempre dejo mis bolsos tirados en tiendas, en donde voy. Y a Mónica o cualquier otro amigo que me acompaña siempre van histéricos corriendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces?
El bolso tirado que te va a
desaparecer. Y yo lo miro, hago lo que hice toda mi vida. ¿Qué pasa? No. Y Ronit, se repite.
Sí. Ronit, y si te tuvieras que quedar con algo de Israel, algún sitio, algún parador que a ti realmente te...
Bueno,
te guste o te llegue.
A mí lo que me gusta es el desierto.
El desierto.
El desierto. Porque, bueno, quizás por venir de otra cultura lo concibo de otra manera. O sea, para el occidental que está tan acostumbrado al paisaje de Caperucita Roja, siempre busca verde y movimiento y todo servido en bandeja. Y el desierto a mí me da tranquilidad. El desierto lo veo como algo lleno de vida. Lo que pasa es que te obliga a parar, a callar y a escuchar, ¿no? Así que es un paisaje que a mí me llega mucho.
Pues recordem, noies, no?, aquestes dates dels viatges que el Club Més Amics té la previsió de
17-24 de juny, que ja tenim el grup quasi en 30 persones, o sigui que sortirà absolutament garantida, i del 26 de novembre al 3 de desembre, ja just abans de Nadal, que segur que també sortirà perquè ja hi ha gent interessada.
I sempre es fa amb la Ronit, eh?
Sempre. Abans de l'avió, abans de l'hotel, abans de tindre el grup, el primer que fem és reservar a la Ronit i després tot el de més.
I, bueno, bé, els viatges, en aquest viatge els llocs sagrats estan garantits, no?
Sí, fem aquest recorregut. És un pelegrinatge. Penseu que sempre va acompanyat el grup amb un mossèn, o sigui, la Ronit ja fa de guia a nivell cultural i naturalment de cap de grup a nivell organitzatiu, però el mossèn fa de cap espiritual, no? O sigui que els dos es complementen perfectament, de manera que el peregrí tenga la vivència espiritual, que és l'objectiu del viatge, i la part cultural, naturalment, que és molt important també per nosaltres.
Doncs moltíssimes gràcies,
a vosaltres,
Ronit, per estar aquí. Un altre dia volem que estiguis més estona, que volem escoltar.
Sempre prometen el mateix, sí, però després és difícil de que ho compleixin.
Mònica Padrol, moltíssimes gràcies. Núria Artín, molt bon dia, moltes gràcies. Sara Cruz, ens acomiadem.
Mercè Raga, ens acomiadem amb Robbie Williams i Nicole Kidman amb aquesta cançó Something Stupid.
L'amor a vegades ho és, una mica.
Sempre ho és.
Vinga, nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del matí.
Fins demà. Find some clever lines to